Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El passat mes de desembre es va engegar una iniciativa rellevant en matèria de patrimoni, com és la pedra seca. Concretament, s'està traslladant una barraca de pedra seca des dels terrenys de l'empresa Esteve Química fins al parc del Pujolet de Banyeres del Penedès. Un projecte innovador que pot assentar unes bases de treball i una metodologia molt complexa a l'hora de catalogar, valorar i intervenir en estructures de pedra seca. Per conèixer tots els detalls d'aquest projecte, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes. Qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. De nou, doncs, aquí m'acompanyant el Ramon Rovira. Ell és el president del Repló. Molt bon dia, Ramon.
Molt bon dia.
També tenim el Josep Maria Puigé, doctor en arqueologia i secretari de la Junta del Repló.
Bon dia a tots.
I el Josep Ràfols, company de Poble Meu i, a més, conseller de Cultura del Consell Comarcal del Baix Penedès.
Bon dia a tots els oients.
Bé, la Sílvia comentava, no?, aquesta fita, aquest projecte que s'ha engegat, però primer de tot, com es va formar el Repló? Perquè això va ser per part del Consell Comarcal, oi?
Sí, sí, és una iniciativa. Primer de tot, els amics de la pedra seca a Sant Vicenç, tot just començava la legislatura, 2023, finals d'any, em van vindre a veure per, no sé, per incentivar una miqueta aquest tipus de treballs que fan aquesta gent, de mantenir i guardar aquest tipus d'arquitectura que tenien els nostres abans passats. Llavors vaig fer una crida a tots els regidors de Cultura i que portessin la gent de que estava, diguéssim, en aquest món de la pedra seca, i vaig quedar meravellat de la gent. La primera reunió va ser a tope, va anar molta gent, i tothom es va entusiasmar amb aquest fet de dir, doncs, tindrem al Baix Penedès una, li vam dir nom de coordinadora, perquè és veritat, cada poble a vegades tenia les seves entitats o els seus grups que ja formaven, que tenien els seus estatuts i la seva manera de treballar. Però des d'aquesta manera, des del Consell Comarcal, el que vam ajudar a fer-ho, i jo m'hi vaig posar també dins la Junta, soc tesorer del Rebló, i vam coordinar tots els pobles, intentem pues, ja començar a fer activitats, ara ens ha sortit això, però bueno, intentar fer rutes, intentar fer conservacions d'aquests tipus de fer, no?
Uh-huh. Clar, parlem de que aquí al Baix Penedès n'hi ha milers de barraques de pedra seca, no?
Quasi tots els pobles n'hi ha. Fora dels pobles una miqueta plans, com són Llorenç, però pobles que tenen una miqueta ja, diguéssim, d'entrada cap a la muntanya, doncs a tot arreu n'hi ha. I, bueno, també el pla, perquè no dir-ho. Però la pedra seca pues, servia per guanyar terreny als boscos, per guanyar una miqueta d'això i per refugi, perquè les barraques i tot això eren refugi. Els pagesos sortien de casa aviat i tornaven, i ara tard. Uh-huh. En Ramon us ho explicarà millor.
Sí, sí, el Ramon és el president, em consta que sap moltíssim. Hem estat faltant la xerrada abans d'entrar en directe. I Ramon, al final, aquest projecte, no, de traslladar, amb tu potser farem la part més pràctica, amb el Josep Maria farem la part més teòrica, no s'ha fet mai, és a dir, traslladar una barraca de pedra seca d'un lloc a un altre, mantenint i amb una metodologia de treball, no s'ha fet mai.
Potser amb la metodologia de treball que es fa ara, que s'ha fet aquesta, no, perquè s'ha fet molt tècnica i intervingut arqueòlegs, intervingut arquitectes, i tan tècnica no s'havia fet mai. S'havien fet alguns trasllats, però potser no intentant guardar tant la fesomia de la barraca, sinó més en plan de conservar la barraca o de que aquesta barraca continués, però amb la metodologia que s'ha fet ara tan tècnica no s'havia fet mai, evidentment que no s'havia fet mai. Uh-huh. Jo sóc president constitutiu, eh? Perquè home, es va fer una junta constitutiva, perquè en aquell moment per fer uns estatuts i per fer amb tot el paperatge que es necessita per tirar endavant una organització d'aquest tipus, coordinadora, i llavors es va fer tota una junta doncs, constitutiva en aquell moment, acabat el dia que això va funcioni, que suposo que funcionarà, perquè hi ha molta gent involucrada en aquest tema, i cada vegada sembla que hi hagi gent més interessada en aquest tema, que és un tema que, no, que la gent que som del país no havíem fet mai de cas perquè ho havíem vist tota la vida, però ara, doncs, en fi, hi ha un relançament perquè forma part de la nostra història i de la nostra cultura. Forma part de la nostra història i de la nostra cultura. És que és molt arrelat aquí.
Clar, és patrimoni.
És patrimoni. A més, per l'UNESCO, un patrimoni immaterial de la humanitat, no tan sols la construcció, sinó la tècnica de la construcció. Perquè, clar, una barraca pot caure, però si no hi ha gent que l'encat la sàpiga fer, doncs no es pot renovar, no?
Clar.
Llavors és preservada com a patrimoni de la humanitat la tècnica de la construcció de la pedra seca, que és molt elemental, però, en fi, és ancestral, que dels nostres abans passats, la manera que han anat construint i que els que han pogut seguir una mica ho han anat fent. Però, en fi, hi ha molta gent que ho fa molt bé, hi ha molta gent que s'hi dedica, a tots els pobles hi havia gent que en sabia molt, vull dir, no és una cosa exclusiva d'uns quants, sinó era molt general en aquell temps, a cada poble. Home, de barraques n'hi han moltíssimes. A la Bisbal, que tenim nosaltres qualificades, doncs n'hi han unes 430, 440.
No,
doncs
no.
Imagina't tu, a cada poble, sobre aquestes quantitats, doncs el Baix Penedès, n'hi ha moltes. I en Cabot Barri també va ser molt interessant el tema de la coordinadora, perquè quan se va fer l'exposició de pedra seca, dues pedres, em sembla que és el Palau de Robert de Barcelona, el Baix Penedès no constàvem.
Oh.
O sigui, si aquí al Baix Penedès...
Sí. S'havien ignorat directament.
Hi ha 2 o 3.000 barraques, no sé les que hi pugui haver, doncs no, no hi érem. El que passa al Baix Penedès sempre passa el mateix. El Penedès és de Barcelona i el Baix Penedès no existeix, perquè els de Tarragona diuen no, el Penedès és de Tarragona, ai, és de Barcelona, cony, és de Barcelona, i nosaltres d'on som?
Allò del País Penedès existeix, no?
Sí, és una mica sempre aquest cony, i llavors també una mica arrel de tot això, doncs, bueno, hi va haver gent que es va interessar i, bueno, i nosaltres per què no hi som? Un element més de perquè nosaltres com a coordinadora existim.
Escolteu, i com us arriba el projecte d'Esteve Química? Perquè, clar, els que vivim aquí prop hem vist mil vegades aquesta barraca de pedra seca que se situa en els terrenys més adjacents, no?, de la planta d'Esteve Química, i de cop i sobte doncs, aquesta barraca s'ha de traslladar. I això com acabeu vosaltres?
Aquí, de fet, aquí hi ha una conjunció d'elements que quasi és una excepcionalitat quasi astronòmica. Amb el sentit que ens trobem una empresa privada que té una necessitat, que ha d'ampliar les seves instal·lacions, però que per ampliar aquestes instal·lacions ha d'afectar un element patrimonial. Però té prou sensibilitat com per saber que aquest element patrimonial s'ha de tractar i s'ha de respectar. Trobem una sèrie d'administracions, tant l'Ajuntament com sobretot el Consell Comarcal i la Generalitat, que són sensibles i sumen, cosa que no és bastant normal en aquest fet, i també ha hagut aquesta també casualitat que l'existència del rebló que ha possibilitat l'execució material d'aquest trasllat, d'aquest projecte. Llavors, quan conjuguem tots aquests elements, ha sigut viable doncs, fer aquesta proposta, que està molt ben rebuda, ha sigut acceptada, i s'ha pogut tirar endavant. Hem de pensar que Esteve Química no només paga tot el projecte, sinó que ell ha iniciat la idea del projecte.
Llàstima que no els estaven convidats des de, per part d'Esteve Química, però va ser una mica precipitat, perquè ahir just tornàvem amb el Penedès en xarxa, però sí que em consta d'aquesta sensibilitat que vam parlar amb el plan director d'aquí d'Esteve Química de Lliçà i de Banyeres, i aquesta sensibilitat no de...
No, hi és, la sensibilitat. Per això que aquí hi ha una sèrie de conjuncions que poques vegades, bé que porto anys treballant en patrimoni, poca vegada s'ha donat. I això és una possibilitat, intentar, per això aquest projecte és molt ambiciós i es pot realitzar, perquè és la primera vegada, de fet és una prova pilot, que és la primera vegada que intentarem aplicar una metodologia integral per conèixer aquest patrimoni que és la barraca. Perquè la barraca no només és un element estètic que pot tenir una remembrança històrica i paisatgística, sinó que és una miqueta un recull d'una forma de treballar i de pensar i de viure el territori que ara ha desaparegut.
Deixa'm puntualitzar que fins i tot per demanar permís, la Generalitat es va trobar que no sabia què.
No sabia, sí, sí.
No sabia ni com se feien els treballs ni quin permís tenia realment que donar.
Ojo, és a dir, parlem de la Generalitat, que era, ui, què voleu fer, què?
Sí, la Generalitat...
Molt bona, eh?
No, hem de pensar que a nivell legal, l'Esteve Químic es pot fer perfectament, portar un bulldozer i tirar-ho per terra i ningú hagués pogut dir res. Perquè no està protegit legalment. No està protegit legalment.
Però, en canvi, com comentava el Ramon, és patrimoni, segons la UNESCO.
El que és patrimoni és la tècnica constructiva. És la tècnica de la pedra. Però hem de pensar que la pedra seca no només són barraques. La pedra seca, de fet, és una configuració d'un paisatge. Jo sempre dic, i per això estic posat en aquest món, que la pedra seca configura el paisatge i el paisatge configura el caràcter d'una gent. I nosaltres som com som en gran part perquè tenim el paisatge que tenim, i aquest paisatge sense els marges, sense les barraques i sense els altres elements de pedra seca no s'entén. I no podem entendre els nostres pobles sense aquest paisatge bancalat amb les barraques i els marges i tots aquests altres elements.
Bueno, nosaltres ja veus tenim una edat ja, no? I jo recordo
uns més que altres, eh?
Jo recordo anar a la vinya amb els meus pares, amb carro, perquè havia anat en carro, i clar, veies els marges i veies les barraques i era com una cosa normal.
És que és normal.
Sí.
Formava part de la feina de la vinya. Jo que ho he viscut, ho he fet des del que tenia 14 anys, o sigui, quan hi havia aquestes aiguats de plovia i d'això, i quan ens queia els marges, que en dèiem nosaltres els esgavells, doncs sabies que l'endemà tocava a desenronar-los i tornar-los a refer, perquè els marges abans es refeien tots. Ara no, ara el marge que cau ja ha caigut.
Ja ha caigut, no?
Però és que, a més, aquest element del marge, el bosc, avui fa té una importància enorme, perquè els abancalats el que fa és que no hi hagi l'aigua, no s'emporti la terra. I fa, doncs, que aguanta l'erosió. I ara hi ha aquest resultat, que ara tot que és pro i contra de totes les coses, tot el que neix a les marjades creix moltíssim. O sigui, totes les grans pinades, totes les grans d'això, les marjades ha crescut. O sigui, els pins que creixien al bosc, on hi havia roca i no hi havia terra, tregaven 50 anys o 30 anys. O 20. Ara, amb 10 anys o amb 15 anys, es fan els pins.
Per què aquesta diferència?
Perquè troben la terra de les marjades on s'ha abandonat. O sigui, tot el que s'abandona, el bosc creix ràpidament, molt més ràpid que no creixia abans, quan estava a la part on no es podia cultivar, que era la roca. Ara, la part que s'està abandonant, que s'abandona molt i cada vegada més, les marjades no són espais grans per cultivar, per tant s'abandonen. I cada vegada més perquè no hi ha el rendiment i cada vegada més perquè no hi ha pagesos. Sí. Què fa? Que el bosc avança molt ràpidament. I ràpid molt.
El bosc i les urbanitzacions.
Sí, però les urbanitzacions, que també estan molt descuidades, que el dia que es cremi, que el dia que faci fosc, com passa ja a molts llocs del món, que els boscos no es treballen, no es cuiden.
Ui, això donaria per un altre programa,
Això
el que estàs parlant,
perquè... Un altre programa, i jo aquí podia aportar molta cosa.
Sí, sí.
I t'agafo el guant, perquè aquest tema és molt interessant.
Molt.
Molt jo, interessant com que porto, i molt trist, a la
porto, vegada. Jo porto més de 70... Jo tinc 79 anys i porto més de 70 anys. Jo he viscut en un mas a 4 quilòmetres del poble més a prop, durant molts anys. I conec la muntanya des de fa més de 70 anys, evidentment, des que tinc gust de raó. I sé, coneixo perfectament la transformació que ha fet la muntanya i la cinegètica, que ara també està molt de moda.
Sí. Déu-n'hi-do. T'agafo el guant, Ramon. Tornem un moment a la barraca. És que vosaltres sou enciclopèdies andants,
El Ramon és una enciclopèdia. El Ramon, quan ell abans que era el president, temporal, ell no sap que ha entrat a dintre i no el deixaran marxar.
Ah,
perquè el Ramon és un savi en potes, que
dic jo.
Sí, sí, dic que és un plaer tenir una persona, perquè estar amb ell, treballant amb ell, aprens molt. Jo també ja tinc certa edat, jo crec, suposar que havia après ja quasi tot el que havia d'aprendre, però treballar amb ell o treballar amb tota la gent que està arribant aquí s'aprèn moltíssim.
Tots ne saben molt, tots ne saben molt.
Exactament, però és la suma, que de fet és la, per mi que és el gran valor que té el Rebló, que el Rebló és capaç d'aglutinar aquesta sabidoria individual i sumar-la i fer una massa crítica que té un creixement exponencial.
Clar. Hi ha molta gent que ho treballa i cada vegada n'hi ha més gent que sigui aficionat i ho treballen i ho fan bé, vull dir que no. Hi ha gent molt, que s'hi dedica i que ho fa molt bé.
I sobretot que té, que és el que intentem des del Rebló, que donar aquesta projecció, perquè clar, el territori està canviant molt, i de forma molt radicalment. El Ramon té quasi 80 anys, jo tinc 60, i amb 60 anys el paisatge ha canviat de forma radical, i el futur proper, en aquests 5-10 anys, sota aquí el Baix Penedès, encara el camí serà molt més gran.
Sí, sí.
Si no reivindiquem tot aquest patrimoni, el perdrem físicament i el perdrem en memòria.
Clar.
I per això, quan el Josep es va proposar de formar, de crear aquesta espècie d'entitat per sumar aquests esforços, vam trobar una idea fantàstica.
Clar.
Perquè si no, aquest esforç i aquesta sabidoria individual corre el risc real de perdre's.
Anem a aquest trasllat. Ja hem vist com la barraca va minvant aquí als terrenys d'Esteve Química i s'està traslladant. Clar, a sobre heu tingut un mal temps impressionant, perquè ha estat plovent...
No ens
plovent.
Importa, som molt gent dura i curtida.
Heu tingut un mal temps, que jo deia que feia temps que no es veia ploure tant
sí,
de temps seguit.
Sí, sí.
Fins i tot. Com està sent aquest trasllat i tal qual us l'emporteu, l'esteu reconstruint ja al Parc del Pujolet o encara no?
Bueno, això la...
No. Fins que no estigui tota posada allà no podem fer res, perquè com que l'anem classificant més o menys el que és la cúpula, el que és les parets, el que és la portalada, el portal, ja també hi ha un arc de descarga sobre el portal, doncs per mantindre això hem de tindre tota la pedra allà.
Uh-huh.
I quan tinguem tota la pedra allà l'hem de distribuir perquè els margeters puguin treballar-la.
Diguem que desmuntem del sostre fins al fonament, però hem de muntar des del fonament fins al sostre.
Clar,
fins que no arribem
al revés.
Exactament. Clar. És a dir, que no podem començar a construir fins que no arribem a baix del fonament, no podem tornar a començar.
Fins que no tinguem tot el material allà, no podem tornar a reconstruir. Sí. L'hem anat posant més o menys classificat una mica per poder treballar i l'hora de buidar les saques, perquè això s'ha transportat amb saques, l'hora de buidar les saques ja puguem distribuir les pedres més o menys allà on puguin anar. Uh-huh. Per facilitar una mica el treball i mantindre dintre el que es pugui la característica de la barraca el més fidel possible.
Ja va, però abans de fer aquest treball de desmuntatge hi ha tota una sèrie de treballs previs, és a dir, que ara es veu visualment que estan desmuntant, però abans de desmuntar-la hem fet una documentació integral milimètrica de la barraca. És a dir, hem fet amb escàner làser, fotogrametria, és a dir, aplicant una sèrie de noves metodologies que ens permet fer una reconstrucció digital, pràcticament un clon digital de la barraca amb una precisió pràcticament mil·limètrica. Això ens permet tenir un coneixement molt detallat que inclús ens permet fer reproduccions, que també està previst de fer-lo amb impressions 3D per fer una rèplica així d'una maqueta per poder-se sobre la taula com és la barraca. També hem fet excavacions arqueològiques per veure... intentar entendre com funciona interiorment una barraca, perquè també ens interessa saber qui no es tenia, on es feia la llar de foc, si estava reutilitzada. En aquest cas hem pogut comprovar que es va col·locar sobre una sèrie de rases de vinyes que ja estaven amortitzades anteriorment, i tota aquesta sèrie d'elements que ens expliquen no només una estructura arquitectònica, sinó una estructura on s'ha viscut i s'ha treballat.
Déu-n'hi.
I tot aquest coneixement, clar, forma part, és un coneixement immaterial, per dir-ho així, però que forma part de la identitat d'aquesta barraca.
Clar, ara pensant, i aquí el Ràfols m'ajudarà una mica, la zona que s'ha fet l'excavació aquesta arqueològica, no? Per veure com és l'estructura per la part més interna, perillós perquè ja estem tocant a la Ciutadella Ibèrica de Banyeres.
No arribava fins allí.
No arribàvem.
No,
vale.
Estem a prop.
Estem molt a prop.
Esteu a prop.
Teníem por de trobar una sorpresa,
Clar, és que m'estaven recordant jo ara del carrer Parai de Barcelona, que quan van començar a excavar s'hi van trobar allà peces... Sí. I van haver d'aturar-ho tot.
Sí, no. Bueno, ara...
Deien que per aquella zona hi havia la necròpolis, però no arriba,
no arriba als
terrenys.
L'arqueologia és una cosa que dona sorpreses, eh? La cita que us feien broma de quan vam començar a trobar la rasa de vinya, dir, mira, ja hem trobat una tomba, hem trobat una sitja, hem trobat que, bueno, que hagués sigut interessant, perquè tot és coneixement, tota història, hagués alentit els treballs, però, bueno, paciència, això ja estava ja ben previst. Quan tu toques el subsol trobes el que hi havia i és una fer una visita retrospectiva a la història d'aquell lloc en concret. I bueno, és aquesta gràcia. És... De fet, a mi, com a arqueòleg, sempre em mira molt malament quan entrem en un lloc i fem forats, eh?
Ah, sí, no? És en plan... Ui,
tenim molt mala fama, immerescuda.
Immerescuda.
Immerescuda. No, amb el sentit de que... A veure, les coses inesperades sempre espanten una mica.
Clar.
Però un cop superat l'espant, el que ja et troba pot ser molt interessant, eh? I pot donar un valor afegit, un plus, allò que estàs treballant i allò que estàs fent.
I s'ha pogut comprovar que les barraques no tenen fonaments, no tenen grans fonaments. Oh. O sigui que normalment es buscaven en llocs on hi havia roca llis, hi havia roca, o en llocs que la terra era més dura, però a vegades pensen que la gent fan fonament i les barraques no, pràcticament no tenen gens de fonament, eh? Uh-huh. Comencen a 25 o 30 centímetres una mica a fondos per fer la base, però no tenen cap fonament. Ja dic, normalment aprofitaven en la zona més pobra del territori, del terreny, que era la zona que hi havia més roca. I allà la roca ja fa un fonament. Per tant, sí. I ells ja buscaven, ja sabien la zona que podien aplicar. On, la zona més pobra, on hi havia roca llis, doncs allà muntaven la barraca i no tenien que fer fonament. Però dins, amb terra, la terra de les planes que diem, que són terres llosengues, també la feien a la part més dura. Per tant, no havien de fer fonament.
Mm-hmm. Es fan a zones, evidentment, que tenen una menor productivitat agrícola. I clar, i aquí, per exemple, el que hem vist, tornant una altra vegada a parlar de l'època abans de la filoxera, clar, allà fins i tot hi ha roca, hi ha un moment determinat que s'aprofita fent una sèrie de rases, picant a la roca, per poder plantar quatre ceps. Uh-huh. És a dir, que s'aprofita qualsevol tros, o s'aprofita qualsevol tros de territori. I per això suposem que aquesta barraca és posterior a la filoxera, perquè és allò s'ha abandonat.
Clar. I no era normal plantar sobre de ceps.
Una última qüestió. Sí. Ara, quan la muntem, diguéssim, allí al Pujolet de Banyeres, tirem totes les escoles que vulguin venir per fer-hi una metodologia ja, també d'ensenyar als nens, a la canalla, o qui vulgui, instituts també, doncs com se feia abans aquestes construccions.
Clar, perquè hi hagi un relleu generacional, no? Al final, perquè dèieu que teníeu una edat, al final, no?
Gràcies.
Ho has dit tu,
també t'estimem molt tots, eh?
Ho sé.
Com a mínim de coneixement.
No, i és transmetre el que no? Significa una barraca.
Clar, i aquest relleu generacional també, perquè si al final això no es transmet, acabarà perdent-se, no? Ah, queda el que tu comentaves, Josep Maria. Ens queda segons. Quan podrem veure la barraca totalment construïda aproximadament al parc del Pujolet?
Home, això, com que normalment ho fan, primer que ho fan jubilats, i encara segurament si veu algun altre que és voluntari, doncs bueno, no es pot fer molt ràpidament, que els que s'hi treballin uns quants dies, potser ja sempre hi ha un problema de que un no pot vindre o d'això.
No temps.
Depèn una mica de la manera que s'anirà fent a poc a poc, no?
A poc a poc. Però, bueno, suposem que acaba el mes d'abril o així...
Sí, sobre aquest temps hauria... Com a mínim hauria d'estar.
Perfecte. Josep Ràfols, Ramon Rovira, Josep Maria Puigé, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al dia d'avui.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres per vinga.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15 del matí. L'Ajuntament de Gelida ha iniciat les obres de millora de la xarxa d'aigua als carrers Barceloneta i Francesc Peracaula. Els treballs tindran una durada d'aproximada de 6 setmanes i s'executaran en 3 fases, amb afectacions puntuals a la circulació i l'estacionament. La primera fase es durà a terme al tram del carrer Barceloneta entre els carrers Colom i Francesc Peracaula. La segona afectarà el carrer Francesc Peracaula i la tercera la resta del carrer Barceloneta. Durant les obres es retiraran places d'aparcament segons la fase i hi haurà restriccions puntuals de circulació i limitacions d'accés a alguns aparcaments particulars. El subministrament d'aigua es mantindrà, tot i possibles afectacions puntuals. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha assegurat que el municipi podrà tenir un segon institut de secundària al curs 2027-2028. El centre, que rebrà el nom d'Institut Antoni Benages, s'ubicarà a la zona de Can Torrents, en uns terrenys cedits pel consistori. De moment, el proper curs 26-27 s'instal·larà en aquest espai un mòdul provisional de 300 metres quadrats que ha de servir per mitigar la saturació que pateix l'actual Institut Ernest Lluch. El curs següent, aquest mòdul s'ha d'ampliar per posar en marxa ja el nou centre. Cassanyes ha celebrat aquesta notícia apuntant que és fruit de l'esforç conjunt fet per les institucions i la ciutadania. L'alcalde havia amenaçat de fer una mobilització massiva si el departament no es comprometia amb aquest centre. La convivència entre caçadors i veïnat a la comarca requereix precaució per evitar accidents. Fa un parell de mesos, un veí de Moja havia estat ferit de causa del tret d'un caçador i arrel d'això s'obre el debat de si la convivència entre caçadors i veïnat és viable i com ha de ser aquesta per evitar accidents. Des d'Olèrdola, el seu alcalde, Jordi Álvarez, demana als vilatans que, si es troben en algun conflicte relacionat amb la caça, interposin una instància a l'Ajuntament. Álvarez explica que arrel de l'accident a Moja estan treballant per buscar mesures i evitar que es torni a produir res semblant. Per la seva banda, el col·lectiu de caçadors defensa que la caça és una activitat legal i reglada i que el que cal és que tant caçadors com veïns i veïnes respectin la normativa. Una normativa que marca els dijous com a dies de caça menor i el cap de setmana també per la caça major i les batudes de senglars. Des de l'Associació de Caçadors de Castellví de la Marca, parlen de les normes a l'hora d'exercir la caça menor. Respecte al fet ocorregut amb un veí de Moja, creuen que va ser un fet fortuit, però opina que el caçador en qüestió segurament no va seguir les normes. Obert el període d'inscripcions pel nou curs de sardanes al Centre Cívic de la Granada. L'Ajuntament continua apostant per la dinamització cultural i el foment de les tradicions. En aquest sentit, ja s'han obert les inscripcions pel nou curs de sardanes que es realitzarà al Centre Cívic durant els propers mesos. Les classes permetran aprendre els passos bàsics per a aquells que vulguin iniciar-se, així com perfeccionar la tècnica de qui ja tingui experiència. L'objectiu de l'activitat és fomentar la cultura popular en un ambient lúdic i social, obert a totes les edats. L'activitat es farà els dimarts de 8 del matí a 9 del vespre al Centre Cívic i el preu és de 10 euros mensuals, amb modalitat de pagament trimestral. Totes les persones interessades a participar-hi ja poden formalitzar la seva inscripció a través del portal Entràpolis.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Dedicarem la primera secció de consum de l'any a explicar la nova llei de defensa de la clientela, una eina novedosa per als consumidors que ens protegirà molt millor davant les grans companyies. Ens explicaran els aspectes més rellevants d'aquesta llei la Gavi Giral, cap del Servei Municipal de Consum de Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el Jaume Miquel Ruiz, president de l'Associació de Consumidors AQUABAE Catalunya. Benvingut de nou.
Bon dia i bon any.
Estem d'estrena amb la llei. S'aprovava just abans de festes, en aquells moments en què tenim mil coses al cap i estem per mil històries i potser va passar una mica desapercebuda, però ara estrenem l'any.
tenim nova llei, tenim nova eina i veniu a explicar què ens aportarà, com ens beneficiarà, oi?
Sí, sí, sí. Mira, justament va entrar en vigor el passat dia 28 del 12, que era el Dia dels Innocents.
Ostres!
Esperem que no sigui una innocentada i que, doncs, que sigui una mica més efectiva. Aquí a Catalunya, la veritat és que alguns dels aspectes que es regulen en aquesta normativa ja estaven regulats en el Codi de Consum de Catalunya. En el seu dia, el Codi ja va ser una llei bastant innovadora i bastant avançada, i ara, doncs, el que ve a fer aquesta llei és ampliar l'obligatorietat a tot el territori, doncs, de l'Estat espanyol. Llavors, bé, doncs, el que regula és el tema, sobretot el tema de les trucades no desitjades, el famós spam, no?, que ens ha donat tants mal de caps i que, bé, ja teníem... estava parcialment, no?, regulat, però que ara, doncs estarà com més ben definit, no? Després també el tema de les renovacions dels contractes, no? Aquestes renovacions automàtiques, no?, que s'apliquen sense avisar-te, no?, i que després t'enganxa per sorpresa i et diuen: no, ara ja no et pots donar de baixa fins l'any que ve, no? Llavors, això també, doncs, es regula. Després el tema de les ressenyes falses per internet, que també, doncs, hi havia, doncs, molta falsedat, no?, de les ressenyes falses, les empreses compraven ressenyes per tenir opinions favorables, doncs això també queda regulat. Les llargues esperes, doncs, quan truquem als serveis d'atenció al client, les despeses de gestió ocultes, que a vegades, doncs, quan comprem online, doncs, de vegades hi ha sorpreses, doncs això també es queda regulat. Si voleu, podem anar com desgranant una
capítol
miqueta.
Capítol a capítol.
Sí, sí.
Abans,
sí.
Jaume, Miquel, contents amb la llei? Toca totes les tecles o...?
Jo, com sempre dic, i és una bona llei, però sempre tindrà coses a millorar, sempre. Però com cada vegada que surt una llei, el que sempre s'ha de mirar és els primers mesos com l'apliquen les empreses, perquè, clar, aquesta llei primer té una petita moratòria de, depenent de quina empresa, la pot aplicar passat un temps, o hi ha algunes que ja l'han d'aplicar directament. Per exemple, a la disposició final diu que hi ha les empreses dels serveis bancaris, si mal no me'n recordo. Gavi, tu te'n recordaràs més que jo, que hi ha, no sé si era el sector bancari, que li entrava d'aquí 12 mesos a l'entrada en vigor, o...
Les de telecomunicacions tenen 12 mesos per adaptar-se.
O telecos, podia ser.
Una moratòria d'un any.
Sí.
Tenen un termini per adaptar-se.
Sí, mira. No, telecos, segons fica aquí, és d'un mes.
Ah, un mes.
Els que se'ls aplica d'aquí un any... les empreses incloses dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, vale, en si és com un terme genèric. No, l'únic que fica és que els serveis de telecos entra en un mes. La resta sí que tenen 12 mesos per anar ficant tot el que seria els serveis de qualitat que pretén aquesta llei a aplicar els serveis d'atenció al consumidor.
Doncs, com proposava la Gavi, podem anar capítol a capítol i explicant què proposa ara la llei, què hem d'exigir, què podem exigir, respectant la moratòria. Comencem amb el que tothom està queixós i molesta molt, que són les trucades spam.
Sí, sí, sí. Doncs, bé, doncs, aquesta llei el que diu és que les empreses, a l'hora de fer-nos una trucada amb finalitats comercials, doncs hauran de utilitzar uns prefixes que siguin diferenciats per les vendes i per l'atenció al client. És a dir, que tu puguis distingir si és una trucada comercial, que no sigui el mateix número de telèfon que el telèfon d'atenció al client on tu pots trucar si tens alguna demanda, doncs alguna consulta, alguna, no?, alguna queixa, alguna reclamació, i es pugui diferenciar, no? Llavors, aquí les operadores de telefonia han de garantir que es compleixin aquests requisits. Han de fer, si una empresa no compleix amb aquests requisits i truquen des d'uns prefixes que no corresponen, o que són doncs aleshores ho han de bloquejar.
Aleshores haurem de conèixer tots aquests prefixes o seran universals per tothom?
suposo que seran telèfons 900, no? O,
a veure, en bon principi, fins que no hi hagi el desplegament reglamentari, que ja sí que segurament ho ficarà més...
En detall, no?
Sí, més en detall, ens trobarem quins seran els prefixes que s'utilitzaran. Jo crec que aprofitaran els 900, els números de tarificació gratuïta, perquè, clar, els consumidors... Fins fa relativament uns anys ens trobàvem que moltes empreses tenien els 902, 800 i pico, que, clar, són números de tarificació especial. Per tant, imagino que utilitzaran o 900 o 800, que són números de tarificació gratuïta, o igual a partir d'aquest reglament ficaran alguna cosa nova.
O telèfons fixes. Pot ser que utilitzin el telèfon fixe doncs, de cada... província, depenent de la ubicació de l'empresa, no? En tot cas, han de ser números de telèfon gratuïts, que no tinguin cap cost per a l'usuari. Si tu truques al servei d'atenció al client, no t'ha de costar res. Tampoc et poden derivar a un servei especial de pagament on que et derivin la trucada a un servei especial que després sigui de pagament, perquè això ha passat en alguns casos. És a dir, que la gestió no la fa l'empresa, sinó que la fa una empresa subcontractada.
Un call center a milers de quilòmetres d'aquí.
Això mateix. I això està prohibit, doncs, ara. I, bueno, doncs això, aquestes trucades que no compleixin aquests requisits s'han de bloquejar per part de les operadores. I l'administració doncs, validarà doncs, aquests protocols i farà complir doncs, aquests requisits. Bé, hi ha hagut una mica de polèmica amb això, perquè les associacions empresarials estan dient doncs, que a vegades serà una mica difícil, no?, poder discriminar aquest tipus de trucades, però bé, ja veurem com s'anirà aplicant.
Abans deia una altra cosa, que ara es prioritzarà amb aquesta nova norma l'atenció humana. Que això és molt important. Molta gent que truca, sobretot gent gran, moltes vegades amb el típic robot de marque uno, sí, això és insufrible.
I no s'acaba mai.
I no s'acaba mai. Moltes vegades et quedes allà 25 minuts a nuestro servicio ahora mismo está ocupado, por favor, llame en otro momento. I al final et quedes mitja hora després amb una cara, amb perdó de l'expressió d'idiota, dient, escolta, que he perdut aquí el temps.
Sí, sí.
Clar, ara... es prioritzarà més l'atenció humana. Sí que seguirà estant el tema del típic robot, però en vez de dir-te marqui-ho per tal, et farà més... Què necessites? Si tu dius, vull parlar amb una persona, prioritzarà enviar-te a una atenció personal, no que t'atengui aquest robot.
Sí. Una mica el comentari, la sensació és que aquest spam telefònic s'ha incrementat exponencialment en aquests últims mesos, any... almenys una mica és el que es comenta, no?, al carrer. És cert? Teniu dades?
Sí. Ho puc...
Rotund, eh?
No, és rotund. Molta gent que ens ve a l'associació precisament ens diu, escolta, és que moltes trucades que rebem i tal, i hi ha alternatives per poder evitar-ho. Està l'exemple de la llista Robinson, és un exemple. Nosaltres a l'associació, per exemple, molt d'espam telefònic ja no només és per vendre productes o serveis, sinó també dels propis serveis de recobrament de deutes. Clar, nosaltres el que li diem a la gent quan, per exemple, la llista Robinson falla, que moltes vegades funciona, però hi ha de vegades que les empreses passen de tot. Els diem, escolta, agafa un número de prepagament, li envia... No fa falta que el fiquis a cap telèfon, sinó agafes la targeta, agafes el número de telèfon, te l'apuntes i envies una carta a aquesta empresa que t'està trucant i li dius, en base a la Llei Orgànica de Protecció de Dades, que has canviat el teu número de telèfon, que aquest que tenien ja no és teu, que, bueno, sí, seria una mentida, però li estàs donant un altre número de telèfon que, bueno, a la pràctica no funciona, perquè, clar, truquen i la targeta no està a cap mòbil. Per tant, ja no molesten. I si truquen al número anterior, com tu ja has dit que aquest número no és teu, clar, és una vulneració flagrant dels drets que tens com a usuari en base a la Llei de Protecció de Dades. I motiu de sanció.
Quin altre capítol podem destacar que abordi la nova llei?
Sí, doncs mira, el tema d'haver de ser atesos, quan truques al servei d'atenció al client, haver de ser atesos en menys de 3 minuts. És a dir, que no t'hagis d'estar esperant... No?
Eternament.
Aleluia.
No? Amb la musiqueta, a que t'atenguin. Bé.
El temps màxim d'espera seran 3 minuts.
De mitjana.
De mitjana,
sí. Esperem a veure com anirà, a veure si millora. Clar, això representa que, doncs, suposo que hauran de... de dotar millor,
augmentar plantilles, d'atenció al client.
Ajustar les plantilles, sí, perquè...
Serà molt necessari, això.
Sí, és que realment estàvem parlant d'uns estàndards de qualitat d'atenció al client molt baixos per part de les grans companyies, eh? Suposo que tots ens hi hem trobat, no? I a vegades, doncs, no només que t'hagis d'esperar, sinó que, a més, després, quan t'atenguin, doncs, que et vagin passant d'una a l'altra, d'una a l'altra, per aconseguir fer la gestió, doncs, a veure si d'aquesta manera, doncs, millora, no? Esperem que sí.
Jo creuo els dits, a veure si tenim sort, i les grans empreses no tenen molts problemes per aplicar-la, que segur que no, però, clar, com sempre, cada sector mira pel seu interès, al cap i a la fi.
I l'altre aspecte interessant també és, doncs, que per fi tenen l'obligatorietat d'haver-te d'atendre en la llengua, no?, de la llengua cooficial del territori on està ubicat el consumidor. És a dir, que
no
si...
des d'on es fa la trucada, no? Que a vegades mateix. És a milers de quilòmetres.
Això mateix. Aleshores, també, doncs, podrem, bueno, ser atesos en català, perquè a vegades et donaven l'opció, oi?, que deien, si vols ser atès en català, premi 1.
En castellà, 2.
I premies l'1 i et sortien en castellà.
Igualment.
Oi? Igualment. Sí, sí. No sé si això, doncs, canviarà.
A veure què ens trobem,
no,
si,
no
és, si al final funciona o és com el gag de l'Òscar Andreu i de l'Òscar Dalmau, de la Zoraida. A veure si tenim sort i també l'apliquen, que això també, amb el tema idiomes, sempre tenim un problema amb les empreses.
Si més no, potser no podran contestar en català, però sí que tu tens el dret a expressar-te en català, per tant, t'han d'entendre, no?
Sí, en principi sí. Si tu truques al servei d'atenció al client, t'haurien de poder atendre en català, és clar. Sí, sí. I no només atendre, sinó també, fins i tot, si tu fas la teva reclamació en català, t'haurien de contestar en català. I si la fas en castellà. Cosa que també ens trobem que normalment el consumidor pot decidir en quina...
Mira, l'última reclamació que vaig fer en català, perquè era una empresa catalana, em van contestar en portuguès.
Ostres!
Ostres!
Suposo que era intel·ligència artificial directament, oi?
Molt probablement.
En portuguès, sí, sí.
Ostres!
I era una empresa situada a Catalunya i catalana.
No passa res, li contestes molto obrigado i ja està.
Sí, sí.
Sí, sí.
Parlaves també de les renovacions automàtiques, sí, de subscripcions a plataformes o a serveis determinats.
Sí.
Això s'acaba?
Sí.
S'acabarà amb aquesta moratòria?
Esperem que sí. En principi, el que preveu la normativa és que, doncs, les empreses t'informin, no?, amb 15 dies d'antelació de que la teva subscripció o la teva... que el teu contracte, no?, que està previst que es renovi anualment, doncs vens en un termini de 15 dies i llavors que si tu no dius res, doncs es suposa que et pots, es renovarà, però com a mínim tens l'opció de que si no vols que es renovi, doncs ho comuniques a l'empresa i l'empresa t'ho... et dona de baixa, no?, si et vols...
Parlem, per exemple, de la subscripció anual a qualsevol plataforma de streaming. Netflix,
per exemple,
HBO Max...
Això mateix, sí, sí.
Que es renoven automàticament.
Això mateix. Ull amb altres tipus de contractes que es renoven automàticament, com ara les assegurances, que aquestes sí que tenen una normativa sectorial específica i aquestes sí que no sé si estaran afectades en aquest cas per aquest tema. Jo crec que no.
Això dependrà del reglament quan el govern ho perfeccioni. O sigui, d'aquí uns mesos ens trobarem amb un reial decret que digui si quines empreses entren i quines no. Tot i que la llei és molt clara. O sigui, moltes vegades fa distincions entre normatives sectorials i la normativa general.
Sí, perquè, clar, les assegurances, si no la vols renovar, has d'avisar la companyia amb 2 mesos d'antelació. Ai, perdó, amb 1 mes d'antelació. Amb 1 mes d'antelació. I llavors, doncs, clar, en aquest cas, t'haurien d'avisar amb molt més temps, t'haurien d'avisar amb 2 mesos d'antelació, com a mínim ells, no?, de que avançarà el contracte. I
perquè tu tinguis temps
tinguis
a renunciar,
temps.
Si vols.
Sí, entenc que sí, però vaja.
Parlem inicialment d'això, plataformes, encara... Netflix,
sí,
Amazon, Spotify,
sí,
tot
sí,
això.
Sí, sí, uh-huh. Sí, coses d'aquest tipus.
A banda, també, aquesta llei diu una cosa que a mi em sembla una novetat bastant important, que això ho fan, per exemple, molt les empreses de telecomunicacions quan els hi contractes algun servei o tal. Si tu no els hi dones permís, no et poden incentivar a comprar altres serveis que ells tenen. Per exemple, quan tu truques i dius, mira, és que vull contractar això. Vale, però no li interessaria també agafar aquest servei també que tenim, molt bonic i tal? Això ara estarà prohibit per la nova normativa. Què passa? Això se li diu upselling. I a menys que el propi consumidor digui, vale, vull que m'informis d'això, l'empresa no podrà colar, i anem a parlar-ho amb aquesta paraula, colar altres productes que no siguin el que el propi consumidor demani. O sigui, si jo, per exemple, truco demà a qualsevol companyia, per exemple, telefònica, i dic, escolta, vull contractar el wifi de la casa, no em podran dir, escolta, a banda també del wifi de la casa vols que et donem un número de mòbil amb gigas il·limitats i a mitja cap al mig també? No, no podran fer-ho. El que segurament es farà serà dir, escolti, tenim altres serveis que igual li poden interessar. Vostè vol que l'informem d'aquests serveis? Si el consumidor diu no, ja està, s'ha acabat. Si diu sí, doncs aguantar la parrafada que li diguin dels serveis de venda, però tenen aquesta opció de dir no i s'ha acabat.
També regularà la llei, regula a partir d'ara, les ressenyes falses. Complicat, eh? No sé com ho faran.
Sí, sí. Bueno, les ha prohibit directament, ha prohibit la compra de ressenyes per part de les empreses, perquè hauran de justificar que són reals, és a dir, que hauran de ser ressenyes reals que s'hagin recaptat en un termini màxim de 30 dies, perquè no siguin, doncs, molt antigues, no? I que es pugui demostrar que són reals. Tot això, l'interessant d'aquesta llei és que, a banda de regular-ho, doncs, preveu tot un... Clar, és una...
Sancions.
Clar, preveu tot un sistema de sancions en cas d'incompliment.
Clar, si no, aleshores, seria coixa, no?
Clar,
no,
completa. I tant.
Clar, clar. Aleshores, bé, doncs es tracta de que si no es compleix, doncs les persones consumidores podran gestionar les corresponents denúncies.
Per tant, uns mesos de paciència,
sí,
permetent a les companyies, sobretot a les grans, que s'hi adaptin, i a partir de cert moment podrem començar a exigir tots aquests aspectes que ens heu explicat.
Hi han coses que ja funcionen. A veure, aquestes que sí que hem comentat, això sí que serà una cosa progressiva, però, per exemple, nosaltres que portem serveis de consum, en aquest cas la Gavi, el servei públic de l'Ajuntament, i en el cas nostre, doncs, el servei privat que fa Cova i Catalunya, ens trobem millores que van vinculades directament a la defensa del consumidor, com és l'obligació que tindran les empreses de contestar a les reclamacions en 15 dies, tot i que sempre està el tema de la normativa sectorial. Si hi ha una normativa sectorial que diu la contestació com a màxima ha de ser d'un mes, s'aplica aquesta normativa sectorial.
Preval.
Ojo al dato, perquè clar, la llei diu 15 dies hàbils, que ja me'n veig quan la gent em vingui a les oficines i em tingui, és que són 15 dies, i jo sí, 15 dies hàbils, o sigui, de dilluns a divendres.
Descompte,
per tant,
de 3
setmanes. 3 setmanes.
3 setmanes,
espera, 3 setmanes
a la pràctica.
A la pràctica. I tingues en compte que, per exemple, si ve alguna persona per tema bancari, per exemple, que tenen una normativa sectorial que diu termini màxim un mes, s'aplica aquest termini màxim. Que ja em veig a la gent quan ens vingui, Gavi, i ens vindrà, escolta, però això ja podria estar contestat, ja, sí, però...
Però hem millorat, fins ara eren 30 dies, no?
El mes, doncs, aquest del 21-3 la Llei General.
Sí, sí, i ara seran 15 dies.
I aprofitant que ens acompanyeu, aquest dimecres han començat oficialment les rebaixes d'hivern, l'endemà de Reis, tot i que venen precedides per allò que en diuen vendes privades. Recordeu-nos els 4 aspectes bàsics, l'ABC, com a consumidors.
Sí, sí, doncs fem un repasset. Mira, a veure, cada any ho esmentem, però no ens cansem de dir-ho, no? Que és molt important que els productes que ens venen amb rebaixa tinguin la mateixa qualitat, no? que els que no estaven... Que la resta, o sigui, no poden ser productes especialment adquirits per vendre en rebaixa.
Que hagin desembarcat de cop a la botiga, no? Que no els hagis vist en tota
i
la temporada d'hivern.
I que de cop apareguin, no?
Sí.
Una quantitat de sabates totes idèntiques, no? Del mateix model, que dius, ostres, això ja on t'ho tenies, no? No, doncs en principi hauria de ser doncs, els productes que han quedat de la temporada que es posen al mateix preu, que es posen a un preu més rebaixat, i bueno, que tinguin la mateixa qualitat. Després, també que el preu, que ens indiquin clarament quin és el preu anterior i el preu rebaixat.
A l'etiqueta els dos preus.
Sí, o un percentatge de descompte, que cada vegada es fa més, no? Que es posa el percentatge de descompte, però hem de saber quin és el preu i el preu anterior, i aquest preu ha de ser el que tenia com a, el preu que tenia com a màxim en un termini de 30 dies anteriors a la data de la rebaixa, eh? No pot ser un preu que s'hagi, doncs, que s'hagi posat més car expressament, no? com en el cas del Black Friday, no?
Sí, que
s'elevava...
Que cada any enganxen,
sí,
empreses.
Que, això mateix, que s'elevava el preu expressament per poder fer veure que el percentatge de rebaixa era superior, no?
I un capítol important és el de canvis i devolucions. Sempre hi ha el dubte, sí, de si puc, si no puc, en rebaixes.
Sí, 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 evidentment no. Les condicions de canvis i devolucions han de ser exactament les mateixes que en període de no rebaixes. És a dir, que hem de consultar sempre la política de canvis i devolucions i preguntar, doncs, en quin termini es poden fer aquests canvis, perquè l'empresa pot limitar-ho, pot dir, doncs, jo ho accepto. Perquè, clar, si no és una manca de conformitat, l'empresa, en principi, si parlem de compres presencials, no està obligada a acceptar-les. Llavors, ella ha de posar les seves condicions i, per tant, les hem de consultar. I si és online, doncs les hem de consultar, han d'estar ben especificades i hem de consultar quines són aquestes condicions. Recordem que amb les compres online sempre tenim el termini de 14 dies de desistiment des de que rebem el producte i, per tant, doncs hem de tenir clar quines són aquestes condicions. Però s'han de mirar abans de comprar-les. Vale?
Jo vull aprofitar per recordar a la gent que això moltes vegades se'ns passa. No tirem els tíquets, guardem els tíquets, que és molt important, que sense el tíquet després les devolucions són molt complicades o fins i tot impossibles. Els tíquets s'han de deixar ben guardats el temps que sigui i una vegada que ja passi, ja sí, te'l vols tirar a les escombraries, vale, però de moment guarda'l.
Doncs moltes gràcies a tots dos, Jaume Miquel Ruiz i Gavi Giral. Un plaer escoltar-vos, sempre aprenem. Que vagi bé, bona setmana.
Igualment. Gràcies.
Gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.